Simple i
guanyar.
Això
com tothom, no?
Sí, com... sí,
ho hem de deixar aquí. Gràcies, senyors, per la seva presència. Hem parlat amb Carina Mejías, de Ciutadans, Guillem Clapés, d'Esquerra Republicana, Joan Morell, de Convergència i Unió, i Miquel Fernández, del PSC. Que vagi bé i a veure què passa en els propers dies. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Adéu-siau. Són les 8 del vespre, moment de recapitular l'actualitat de les últimes hores.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Recordem que Artur Mas compareixerà dijous per anunciar el que ha qualificat avui de decisions definitives sobre la convocatòria o no d'eleccions anticipades. El president de la Generalitat ho ha dit a l'inici de la roda de premsa on ha fet balanç de l'any i on ha dit que s'ha fet un pas important per sortir de la crisi. El president ha afegit que després de dedicar aquests dos dies a converses avançarà quina direcció prendrà dijous per continuar el procés polític de Catalunya i que, a més, segons les seves paraules, surti bé. Ha volgut subratllar també el compromís del govern i el camí recorregut quan ha afirmat que el 9 de novembre, contra tot pronòstic, es va votar. D'altra banda, aquests dies s'ha incrementat la presència policial al carrer a Catalunya després de l'atemptat contra el setmanari Charlie Hebdo a París. Un cop el Departament d'Interior va decretar el nivell d'alerta elevat, els agents han incrementat els dispositius de vigilància en aeroports, estacions i a la zona fronterera amb França. L'intendent portaveu dels Mossos, Xavier Porcuna, ha assegurat que es controlen les xarxes socials per perseguir els perfils que intentin reclutar joves, mentre el sindicat policial denuncien manca d'informació, de formació i de mitjans per poder defensar-se davant una possible amenaça terrorista jihadista. També us expliquem que el primer ministre francès, Manuel Valls, ha anunciat en una compareixença a l'Assemblea Nacional Francesa mesures excepcionals contra el terrorisme. L'Assemblea Nacional ha fet una sessió especial en homenatge a les 17 víctimes dels atemptats islamistes. Abans hi havia hagut un acte d'estat on han estat reconeguts i homenatjats també els 3 policies morts en els atemptats. I encara un últim apunt, el Tribunal Suprem considera que la norma europea que preveu acumular penes completes en els països de la Unió Europea no ha de portar l'excarceració de presos etarres en descomptar els anys de presó en altres països, principalment a França. Això, de fet, contradiu el que s'havia acordat per l'Audiència Nacional en el cas de Santi Potros. La conclusió té lloc després del pronunciament de 9 dels 15 magistrats contra els recurs de la etarra Kepa Picabea. Arribem al punt d'anunciar els continguts del programa Bàsquet al Dia. Tenim aquí el seu director, Òscar Merino. Bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per les 9?
Doncs avui que estiguin atents els socis de Barça i Penya, perquè parlarem dels abonaments de la Copa del Rei 2015 a les Palmes de Gran Canària. També ens atendrà Pere Puig, el director esportiu de l'Espart City League Girona, que aquest cada setmana derrotava el Perfumeries Avenida per 22 punts de diferència. I com tots els dimarts, també sempre interessant escoltar la veu dels penyistes.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs, com sempre, a partir de les 9 de la nit.
Gràcies, Òscar. Anunciem que a les 11 d'aquesta nit comença el programa Mar Endins sobre l'actualitat del Bisbat de Terrassa. Us recomanem escoltar-lo i ara us deixem, com cada dimarts, amb el programa Paraules d'Amor. Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. El 17 de gener vine amb el Club Més Amics els Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú. Assistirem a l'ofici solemne del patró de la vila, Sant Antoni Abat. Viurem els Tres Tombs, farem dinar de germanor i visitarem la vila. El 17 de gener, excursió als Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú amb el Club Més Amics. Més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Marçans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing up the road just for... facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Compaginar la feina i la vida suposa fer molts malabarismes, quadrar horaris i acabar amb la sensació que no tenim temps per tot. L'equilibri entre treball i família s'anomena conciliació, una paraula de la que sentim a parlar molt, però que realment sembla una utopia molt difícil d'aconseguir. Però per què en ple segle XXI costa tant poder dedicar temps a la família? Realment, al nostre país, aquesta és l'assignatura pendent. Tenim jornades laborals molt extenses, que ens han convertit en els que arribem més tard a casa de tota Europa, i, per tant, els que sopem més tard. I encara que moltes empreses cada vegada prenen més consciència de la importància de dedicar temps a la família, al nostre país encara no és habitual fer part de la jornada des de casa o disposar d'una llarga baixa maternal. Estem, doncs, a anys llums de polítiques familiars d'altres països, com els nòrdics, que prioritzen el temps en família i afavoreixen jornades més curtes. Però toquem de peus a terra. La situació actual és la que és, i, per tant, ens cal adaptar al nostre horari. Així doncs, al programa d'avui donarem consells per organitzar-nos més bé, per fer que la família esdevingui un equip, per repartir bé els encàrrecs i perquè entre tots ens puguem ensortir. Sembla missió impossible, però voler és poder i organitzar-se és la clau. Aquests dies hem recuperat la rutina, les feines, els deures i les extraescolars. Toca tornar a fer horaris per aconseguir compaginar-ho tot i que el trencaclosques de la vida tingui totes les peces ben encaixades. Per això, en aquest primer programa del 2015 de Paraules d'Amor, el volem dedicar a conciliar la vida familiar amb la laboral. Comencem. Doncs estem escoltant a la dona Summer amb aquest himne dels anys 80, que és un homenatge a la dona treballadora, que es diu She Works Hard for the Money. Comencem amb aquesta cançó El temps de tertúlia, i és un plaer compartir el primer programa de Paraules d'amor del 2015 amb els nostres tertulians habituals. Ells són la Laura Sánchez. Laura, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. En Josep Maria Dell.
Bona nit i bon any.
I l'Aureli Villar, bona nit.
Molt bona nit.
Ja sabeu que tots ells són orientadors familiars del FERT, col·laboradors habituals del nostre programa, i a més també són pares de família, i per tant hauran fet molts equilibris per conciliar la feina i la vida. Avui, per tant, esperem els seus consells, que de ben segur que ens ajudaran a tots plegats a fer una mica millor de pares. Si us sembla, comencem, perquè a mi el tema de la conciliació és un tema que m'agrada moltíssim, i em sembla que si em dediqués a la política és per on començaria a treballar. Creieu que encara és l'assignatura pendent, que s'hi treballa poc per conciliar la feina i la vida?
Home, l'assignatura no, és una de les assignatures pendents, eh? I a més perquè portem molts anys parlant d'això. Vull dir que no és un tema d'ara. Hi ha molts anys
molts
que es parla,
anys, sí.
Molts anys, no?
Sembla que estem estancats.
Jo crec, clar, que si haguéssim fet una llista de implicacions, per què passa això? Bueno, doncs hi ha moltes raons, no? Però possiblement perquè no es posa el cap o perquè no hi ha interès de que es resolgui del tot. Perquè probablement, si es posés el cap i s'adonessin de que tots sortim beneficiats, segurament trobaríem solucions. I que ara això és per encetar el tema. Què estic dient? Que és un tema que, en principi, quan no es posa al cap i només es veu des d'un punt de vista, aquell que diu, vull rentabilitat econòmica i tal, i només veu rentabilitat econòmica i no s'adona que hi ha altres coses que fan que es pugui rendir més si les persones que estan implicades es troben més a gust, etcètera, etcètera. Quan només veu un paràmetre, probablement passa això.
Però el cas és que rendim poc, igualment, eh?
Per mi el problema, jo dic que ara no, ja en parlarem, però vull dir, com que és una primera aproximació, és posar el cap i donar-se compte de que la conciliació és que no és que sigui eficaç des d'un punt de vista, sinó de tots els punts de vista.
Molt bé.
Jo crec que aquí tenim una pega, i és que portem molts anys amb unes costums molt insanes o unes tradicions que venen potser de fa 50 anys enrere, en què aquí teníem dues feines, no? Perquè amb una no n'hi havia prou, per tant fèiem una jornada al dematí, després anàvem a dinar i a la tarda començàvem una segona jornada laboral amb una altra empresa. Estic parlant de la postguerra. 50, 70 anys enrere.
Dues jornades, no?
Dues jornades, val? Uh-huh. Llavors, què passa? Que això s'ha mantingut en quant a ritme de treballar de matí i tarda amb aquesta disbauxa d'horaris que es comença no, tampoc massa aviat, però aviat, i no s'acaba mai. O sigui, la jornada laboral no té fi. Perquè està mal vist aixecar-se a l'hora pactada i marxar cap a casa. Està mal vist, no sé.
Ningú plega a les 5, no?
Ens ha entrat aquesta tonteria. Uh-huh. O si acabes a les 7, queda malament aixecar-te a les 7 i anar-te'n cap a casa. I la gent allarga mitja horeta més, o potser una horeta més, perquè queda millor.
Però és que acabar a les 7, jo ja
llavors,
ho trobo.
És un tema de mentalitat el que hem de canviar. Eh? Hi ha una comissió, des de fa molts anys, una comissió d'experts que estudien el tema de la racionalització dels horaris, sí. I no ens en sortim. Ara sembla que hi ha algun polític que s'hi ha ficat una mica més i veu que sí, que hauríem de racionalitzar els horaris i adequar-los a Europa. I per això hem de tornar a l'ús horari del meridià de Greenwich.
Sí,
però
sí,
aquí
sí.
No... Ha,
és que som els únics d'Europa,
hi ha
no?
Algú
que,
apretant,
que sopem tan tard.
Hi ha lobbies apretant per una altra banda de que això no interessa. Uh-huh. Potser el comerç, potser altres aspectes, i això és un tema que ens hauríem, com diu l'Aureli, de ficar
a
fons.
Perquè encara que diguis, no, pleguem a les 7 i si ens allarguem, entre que arribes a casa i no són les 8... Et queda una hora de fill.
És que a les 6 de la tarda el resta d'Europa tanquen i van a sopar.
Sí, a menys fins a les 9 que va dormir el nen, tens com unes 3 hores per estar amb ell. I nosaltres arribem tardíssim, ens han dit ja pares microones, que anem tot superràpid i intentant fent-ho d'una manera precipitada. Josep Maria, centrem-nos.
Sí, perquè
vinga.
A veure, els polítics. Jo aquest any m'he proposat, a part d'opinar, fer una mica de prospectiva i donar dades. No? Llavors, per preparar això, dic, me'n vaig a la Declaració de Drets Humans. No? I allà diu que la família és l'element natural i fonamental de tota societat.
Perfecte.
És a dir, la família és la clau per un creixement econòmic sostenible.
Ja ho tenim, això.
Bé. I ara em poso a mirar les dades. Dades. Resulta que Catalunya és el país, entre cometes, de més baixa natalitat de tota Europa. 1,38. Uh-huh. Vale? És a dir, que tot i que ara la perspectiva de la vida s'allarga molt més, d'aquí no masses anys, els avis que ens deixin superaran els naixements. Bueno, veiem com es menja això. En canvi, fas una enquesta de matrimonis i gent jove, i dius, escolti, vostè quants fills vols tindre ara quan es casi? I tots et diuen que 2,5.
Entre 2 i 3. No.
Això s'entén, 2,5 no s'entén.
El primer és 2,5. Clar, llavors, això no quadra. Llavors, els hi preguntes les raons i diuen, clar, és que això és un problema per la meva evolució professional, és un problema per l'empresa. Aviam, podria que ens despertem, eh? Màxim culpable d'aquesta situació. L'administració, els polítics.
Els polítics. No, no, jo no, sabia, Josep Maria, no, que acabaríem
fàcil,
així.
Una forma contundent i clara, perquè o sigui, no s'han posat a analitzar el tema a fondo.
Però perquè no tenen família o què els hi passa?
No, 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 perquè, aviam, és que parlem de conciliació, no conciliació, és que a nivells de productivitat empresarial, les empreses que es dediquen a aquestes coses tenen uns resultats espectaculars. El que passa que l'empresa...
Que concilien, que posen al cap...
L'empresa d'avui en dia què fa? Maximitzar a curt plaç l'augment de diners, el qual et carregues a mig i a llarg plaç el tindrà beneficis i et carregues a la gent. O sigui, escolta, pares... I a més, ara en parlarem bastament, no? Però no estem parlant de mesures. Home, amb la crisi que hi ha, tu que ara vols invertir més diners. No, no. Per exemple, una idea que llanço els nostres polítics. Igual que per licitar l'administració pública certes obres i certes coses, fa uns anys es va posar de moda que les empreses que portessin un projecte d'inserció, és a dir, que fessin aquella feina amb gent aturada del barri, tindrien més punts, doncs per què no donar més punts a les licitacions públiques a les empreses que tinguin...
Familiarment responsables.
Exacte. Això se'n diu responsabilitat familiar cooperativa, no? És a dir, des de
com la responsabilitat social, però pensant en la família.
Des de flexibilitzar horaris, des de guarderies a l'empresa...
Treball potser des de casa, no?
Aquest és un altre tema. És a dir, cada vegada més, i això ens ensenya Europa i el resta del món, les empreses treballen per objectius amb les persones. No com aquí, que treballem per horari presencial. És a dir, jo puc tindre aquí una persona de 8 del matí a les 8 de la nit, però sense fer res. I en canvi en puc tindre un que el deixi marxar a les 11 per anar a fer la tutoria del col·legi i que després avui es quedi a casa treballant amb l'ordenador, però que els seus objectius els compleixi i que els seus números els tingui.
Però la resta d'Europa tampoc els té fins a les 8 del vespre i també aquestes empreses guanyen diners.
No, és que aquí tenim una jornada de partida fantàstica en molts llocs, que tens 2 hores i pico, o amb algunes empreses hasta 3, al migdia, que ni et dona temps d'anar a casa, te n'has d'anar al bar a menjar i no saps què fer. En canvi, hi ha empreses que això ho fan seguit i a les 5 de la tarda estàs a casa.
Això hauria de... Hauríem de començar a treballar a les 8, o 8 i mitja, tenir 3 quarts d'hora o 1 hora màxim al migdia...
Veia una enquesta del món empresarial, treballadors que havien sigut pares amb empreses d'aquestes que tenien aquest tema per la mà, i bueno, ells reconeixien que el fet de ser pares i poder dedicar-se també als seus fills, doncs els havia augmentat una sèrie de valors, la paciència, l'empatia, la confiança, la tolerància. Valors que professionalment l'empresari de torn hi ha tret el seu rendiment.
I valors que guanyarà també el fill. No només els guanyo jo, però el meu fill també els guanyarà.
Mires des del punt que tu miris, no té color. No? I un altre tema que sí que m'agradaria introduir, al marge que els polítics que vagin preparats, però un altre tema és el familiar. Ho dic perquè amb això de la conciliació, jo sento moltes vegades dir, no, això ha millorat perquè els pares, els barons, ja ajuden més a casa... A les tasques de la família, no? Clar, jo el que diu això és que a de huello, saps? No, no. Si no entenem la gent d'aquest país, els matrimonis, que un no ajuda l'altre, sinó que les tasques familiars és una cosa conjunta de dos, és que
comencem a casa pel... No s'ajuda. A casa també es treballa.
Exacte.
Es comparteix.
Si un altre tema, perdoneu que hagi posat la directa, però que més endavant en podem parlar, és de que s'ha acabat això de dir, no, és que, escolti, la senyora o el senyor que es queda a casa i deixa de treballar, o perquè té família numerosa, o perquè té una persona gran dependent, aquesta deixa de cotitzar i no treballa. No, no, això se n'ha de dir treball no remunerat i aquesta persona tindria que cotitzar la seguretat social,
i tindre la seva jubilació.
Perquè resulta que ara un matrimoni es mor ell o es mor ella i la viuda resulta que cobra la meitat de la pensió d'ell. Però què és això? Com a mínim hauria de cobrar el 100%.
Perquè també haurà de tirar endavant aquesta família.
Mira si els polítics tenen coses per anar canviant.
No sé, no les apunten, no tenen una llista de things to do amb tot això, perquè la veritat que ho necessiten.
No, però de tota manera el que sí que s'ha de partir és de la realitat. Vull dir, perquè tot això que estàs apuntant probablement no canviarà aquest any. Dic, estic probablement, jo no dic que no estigui bé que canvi. I aleshores no podem dir, bueno, com que això és així, doncs mira, doncs el dia que canvi, no, bueno, això és així, ara, en aquests moments, doncs encara portes endins, des d'un punt de vista de la família. També la idea de conciliar vol dir, a veure, hi ha una jerarquia de valors aquí, i aquest treball, això no es pot tocar. Però quan un hi posa el cap, el mateix que he dit en plan general, de portes endins, posar el cap vol dir que quan un considera tots els aspectes de la vida, que l'educació dels fills, que el matrimoni s'estimi, que hi hagi temps per poder fer tertúlia, vull dir, que això estigui, que un posi el cap i estigui contemplat, és diferent, és molt diferent de que un surti a treballar i diem, bueno, de moment treballo, ja veurem si passa, i l'endemà. De moment treballo, de moment que arribo. I així van passant els dies, i aleshores, de portes endins, estic dient, de portes endins, si un no hi posa el cap, acabes tampoc conciliant, no fent res. I coses que són prioritàries, com és l'educació dels fills, i d'altres coses que també són prioritàries, doncs es deixen i aleshores no fas res. Per tant, jo dic que tot això que hem dit, que aquest plantejament és molt bo, però que de portes endins també dir, bueno, aquesta realitat és la que tenim.
És a dir, que podem culpar l'empresa, podem culpar els polítics, però després nosaltres també hem de dir, ja que no m'ajuda ningú de l'entorn, almenys a casa jo sí que dedicaré un temps, doncs, a la família,
aquí,
als deures...
A partir d'aquí tenim que donar suggerències, però que d'entrada és aquest un plantejament, meu, no sé, em sembla.
De proposar-nos de dedicar un temps en exclusiva per fer-ho una mica millor i aprendre a conciliar, tot i les traves que se'ns posa, no?
Jo crec que el que hem de fer és un exercici, cada família, cada matrimoni, un exercici de parar-se i pensar, i revisar agendes. I un, quan mira l'agenda, veu que no hi ha ni un sol forat lliure. Tenim les agendes carregades d'activitats.
Des del matí fins les tantes.
Una agenda que treu fum i una agenda que, si l'analitzes i veus cada activitat de la que fas, en quin ordre o en quina numeració està dintre de l'escala de valors, pot ser que en molts casos veiem que estem dedicant moltes hores a fer coses que no són prioritàries a la nostra escala de valors. Si tu demanes a la gent, als joves, a la gent gran, als adults, què és per ella, per una persona, el més important de la vida, sí, dirà la família. I tu revises l'agenda i veus que realment dediques molt poc temps a la família. Per tant, hem de parar i pensar i endreçar, ordenar
per prioritats.
L'agenda per prioritats. I això es pot fer. I això estan fent, a les empreses ho estan fent, no en el tema de la família, sinó en les prioritats de l'empresa.
Ordenar una mica per saber què és el que realment vull, no?
Sí. I en aquest espai d'agenda hem de fer lloc per totes les dimensions, per tots els aspectes que formen part de la vida d'una persona, que és la feina, la família, el temps d'oci, la salut. Hem de descansar les hores que toquen, perquè si no descansem les hores que toquen,
ni feina, ni
rendirem, ni
família,
ni estarem de bon humor, ni serem persones coherents, perquè anirem tot el dia corrents i de mal cafè. Per tant, relacions personals, amics, societat, hem de saber llegir, hem d'anar al cine de tant en tant, o hem de mirar el diari, esport,
quasi necessitem etcètera, 30 etcètera. Hores de jornada, però,
Sí, però és que només tenim 24 hores i hem de deixar-hi espai per totes aquestes coses.
Ai, l'Aureli, no, que també estàs barat,
El que estava dient és que, dient exactament el que has dit tu, que ja has dit el que hauries de dir, això és el que realment
agenda
jo...
Agenda i prioritats.
No, pel que volia dir, que un exercici que pot ser molt útil, és a vegades una mica quantificar, a veure, què és allò imprescindible. Jo diria, a veure, que pot ajudar això, aquest plantejament que m'he fet jo. A veure, hi ha dies laborables i dies, per dir-ho així, festius, dissabtes i diumenge, per simplificar. I analitza un dia laborable i hi ha coses que són intocables. 10 hores per treballar, i quan dic 2, entre l'anada i la tornada, posa-li 10 hores, 10
hores. Que són, perquè entre el viatge...
Dormir,
que 8. Tard...
Dius, és que són... Posa-li 8, home, 8, menjar i tal, posa-li 3 hores. Pot menjar un bou en 3 hores, però en fi, menjar...
Esmorzar,
3 hores,
sopar,
3 hores.
21 ja,
Imprevistos. Imprevistos. Posa una hora diària d'imprevistos. Però aquest sobren algunes hores.
Dues.
Tenen 2 hores. Bueno, 2 per 5 són 10 hores setmanals. No he fet res de moment, però hi han 10 hores setmanals, Vull dir, 10 hores setmanals hi han, Bueno, ja parlarem, no? Però és que agafes aquest exercici un dia feiner, un dia de festa. Doncs un dia de festa jo l'he comptabilitzat. Doncs dormir, 8 hores igual, treballar no hi ha treball, doncs el dinar, doncs igual, 3 hores per dinar, tal, imprevistos. Hi han 12 hores, però hi han 2, dissabte i diumenge, són 24. Sí. Per tant, et queden la setmana, et queden... Pots agafar 12 hores d'un dia i 12, 24 més les 10 d'abans. Ja sé que aquest número s'ha de fer en paper i llapis. No, per la ràdio és una mica incòmode, però si una casa...
Té temps,
calma,
ara, i
bueno, en el meu cas no són 20, no són 30 hores. A mi surten 34, però no són 34 hores. En el meu cas són 30. Bueno, doncs són 30 hores.
Moltíssim.
Quan un posa el cap amb 30 hores, se n'adona que algunes setmanes dius, mira, aquesta setmana no faré esport, o faré menys esport, o faré no sé què. Però a l'esport hi és, no? Aquesta setmana no puc dedicar tant temps a acompanyar el meu fill, però sí que surt aquest tema. Per tant, són 30 hores. Clar que s'ha d'anar a comprar, però són 30 hores. Ara, si no es fa aquest exercici, pot donar-se el cas que això que deia la Laura de la llegenda. Doncs un veu la televisió, quant temps? Ah, no sé, doncs s'estaven donant no sé què. I un analitza les hores que veu de televisió. No dic que no s'hagi de veure televisió, però televisió d'aquesta...
També dius en cap,
que no serveix per res, perquè està allà assegut i tal, tal. I a millor pot descansar amb una conversa, amb altres coses, o llegint, etc. O sigui, aquest exercici jo el recomano, perquè probablement trobarà solucions que són fàcils d'aplicar. No?
Home, vist així, sembla que sigui fàcil d'organitzar-ho, però realment en aquestes 30 hores n'has de fer moltes, també, de coses.
I com tota la vida, improvisar no és una bona idea. Amb la qual cosa, igual que les empreses fan la seva organització, tu has de fer la teva organització familiar. És a dir, tu el que no pot ser és arribar a casa i dir, ara, què fem? Ah, no sé, tal. No, que cada un tingui clar. I el dir cada un, inclueixo els fills, perquè, clar, els fills et poden dir, escolta, jo no treballo perquè sóc petit, però vaig al col·le tantes hores. I, a més, tinc deures a casa. Bueno, molt bé, doncs aquesta és la teva feina. Però, bueno, quan arribem a casa, tots, cada un sap quina és la seva feina familiar, no?
És a dir, els
perquè
encàrrecs,
la casa
no?
Efectivament. Uh-huh. Perquè la casa funcioni... I una última idea, i amb això tanco el tema de la política, donat...
Ja m'estranya, m'estranya.
Donat que estem al 2015...
Jo crec que encara sortirà...
No, ara no comencis amb la política del Barça, eh?
No, estem al 2... No, del Barça... Ara... Després de l'espectacle de...
No, per favor, estem amb
una
gran victòria.
Està content, d'aquell partit.
Per cert, molts ànims de l'Atlètic de Madrid per dijous. Bueno, que
tornem
a lo que estava. 2015, any electoral, eleccions municipals. Bueno, doncs, que els candidats de cada partit tinguin clar, per exemple, una idea, perquè, clar, suposo que tots els ajuntaments estan en crisi, necessiten diners. Doncs jo els donaré una idea perquè recaptin diners.
A veure.
Que és el xeque guarderia. És dir, si totes les mares que treballen, agafessin els nens, els portessin a la guarderia, els ajuntaments de la majoria de ciutats importants haurien de construir més guarderies i més professorat amb el cost que això representa. Amb la qual les mares que, pel que sigui, el seu fill el tenen a casa i el cuiden, o perquè són varios germans o perquè sí, doncs que rebin un petit import d'ajuda que serà molt inferior al cost d'aquell ajuntament per la guarderia. O sigui, estolviant calés, ajudem a la política familiar.
Això del xec familiar és una idea molt bona, però jo crec que no estan disposats a posar-la en pràctica.
Perquè no durar poc, no?
No recordo.
Jo crec que vaig aprofitar amb un fill dels tres, un em va tocar. Xec guarderia, no. Un xec que donava... Xec bebé, crec que es deia.
El guarderia no l'han implantat mai.
No, aquest no existeix, però un xec bebé donaven.
Existeix aquí, arreu d'Europa, i tant que existeix.
Home, és que hi ha moltes ajudes.
No, hi ha un tema que és la responsabilitat personal de cada un dels membres de la família per tirar endavant les tasques de la llar. Si el cap de setmana, per exemple, és quan ens dediquem a fer zafarrancho de limpieza, que se'n deia abans.
Fer dissabte, també, sí.
Exactament, en català. El que es tracta és que tots ens arremenguem. No pot ser que hi hagi un que sigui el comodí i l'altre el comodó. És a dir, tots ens hem d'arremengar i un per aquí, l'altre per allà. Això no és una idea meva, és una idea que vaig sentir a la Núria Chinchilla, del Departament de Work and Family de l'IES.
Sí.
I tots hem d'ajudar, o hem de treballar, com dèiem abans, no?
En igualtat,
un
no?
Un estendrà la roba mentre l'altre renta els plats, mentre l'altre passa l'aspirador, mentre els nens treuen la pols del menjador, mentre els altres es fan els llits, mentre els altres doncs, van a omplir doncs, el carro de la compra per emplenar la nevera, no? I aquest és un tema molt, molt senzill, però que a vegades costa aquests encàrrecs i aquesta responsabilitat de cada un de ser generós a l'hora de treballar a casa i que la convertim en una llar on tothom hi està bé perquè està neta, perquè està endreçada i perquè les coses van sortint amb la col·laboració de tothom.
També t'ho fas teu, no? T'ho sents més teu també si tu hi participes.
Si l'única que treballa a la casa és o la mare o el pare, que en algun cas també és dona, doncs no hi ha equilibri. No hi ha equilibri, no hi ha això, no hi ha conciliació. Perquè...
És que tu i jo dedicaria 8 hores, potser, en canvi, si ho fem entre tots, en dos ho enllesteixo.
Sí, i a més, estem donant eines als nostres fills perquè el dia de demà siguin persones autònomes. Uh-huh. Perquè tu, encara que tinguis la sort de tenir algú que vingui a netejar-te la casa, per exemple, tu has de saber manar, tu has de saber com es fan les coses. I, per tant, ho has d'haver après abans. I si el dia de demà no pots permetre't el poder pagar una persona que et vingui a fer la neteja de la casa, doncs ho sabràs fer, no seràs un inútil. I els estem donant aquestes eines als nostres fills perquè el dia de demà siguin autònoms.
Per tant, educar els fills en les tasques de la llar, en col·laborar, els fomenta el treball en equip i estem formant líders pel dia de demà.
Sí.
Els estem ajudant a després ser bons directors.
Però costa,
perquè aprenen.
Perquè has d'anar al darrere, perquè hi ha doncs, un aprenentatge que, clar, els fills tendeixen tots, tendim, a la comoditat. No?
Llavors, ui, mama, és dissabte, deixa'm, no?
Però sí, però és un favor que els estem fent.
Molt bé. Aureli?
Oh, no sé per què, sempre segueixo els objectius que esteu marcant, perquè em sembla tan adients.
Veig que és un tema que ens agrada
a
tots, em
sembla. Dic que, de vegades, una mica de mentalitat professional, amb el sentit doncs, de que una empresa doncs, té objectius, i els objectius es planifiquen. O sigui, la casa està bruta, tot no s'ha de rentar cada setmana. Algunes coses seran diàries, d'altres seran setmanals, d'altres seran trimestrals i d'altres seran anyals. Vull dir que
no ens obsessionem,
obsessionem, no? Però quan estan planificades, doncs un es queda tranquil. I és, bueno, això li toca al segon trimestre. El segon trimestre. Home, sí, una cosa...
Algun dia, Aureli, m'has d'ensenyar aquesta agenda.
No, però és que... No, això és del segon trimestre. És que les cortines aquestes són un cop l'any. Aquestes. Bueno, a veure, aquesta idea és molt important. Per exemple, o l'altra, doncs, aprofitar tots els mitjans que hi han. Recursos, no?, d'instruments que han sortit nous i que funcionen, i saber utilitzar-los. Vull dir, la paraula és, per mi, mentalitat professional. Vull dir que les tasques de la llar s'han de professionalitzar una mica, en aquest sentit.
Funciona una mica com una empresa, no? Amb horaris, amb objectius...
I a vegades inversió, a vegades dir, mira, ens compensa comprar això perquè ens sortirà rentable. Dir, quan un posa aquest al cap, a millor resulta que una inversió és rentable. I guanyen tots temps, i tenim temps per la tertúlia, i tenim temps per el que sigui. Uh-huh. A veure, aquesta mentalitat professional s'ha de tenir. I s'ha de transmetre als de la família, perquè aleshores la família, doncs, conciliada, entre cometes, ja no només família del treball, però és una família més feliç.
Un parell d'idees per pares desesperats, perquè tot això...
Que són molts.
Tot això, evidentment, s'ha de fer i està molt bé, però, clar, canvia una miqueta tot aquest baremo quan en aquesta casa hi ha un o més d'un fill adolescents.
Aquí
això
ja
és, jo suposo... Bé, demà, doncs,
això de formar líders costa més, no?
Ho reconec, que és el meu cas, i suposo que és el cas de molts pares desesperats. Tranquil·litat absoluta. Ho dic perquè els nanos tenen tendència, algun adolescent, de trobar les coses fàcilment. Llavors, la manera de trobar-les, per exemple, és tindre tota la roba per terra, perquè així la troba més fàcilment, quines ganes d'anar-la a buscar a l'armari.
I no m'ho toquis, perquè m'ho desendreces.
Llavors, dius... Has de fer neteja. Solució, agafen tot lo de terra...
I posen a rentar.
El covell de la roba.
I tornarà a aparèixer màgicament rentat i planxat.
Solució per les mares. S'ha de mirar la peça. Perquè potser aquella peça és tareta. Es plega i es torna a guardar a l'armari. I ens hem estalviat una rentada. Estem d'economia.
Però jo crec que t'equivoques.
Què?
El que has de fer és que el nen
la
o la nena ho faci.
Bueno, això és millorar la situació.
Seria
l'hora.
No, senyor.
Estàs millorant,
sí. Avui, si no tens la teva habitació recollidíssima,
sí, però, amb les peces plegadetes dins.
Quan l'edat de l'adolescent ja sobrepassa la majoria d'edat...
Jo segueixo fent-ho, eh?
Jo també. Però costa més, no és tan fàcil, eh?
No,
i després hi ha una altra solució, sobretot per pares que estimen la seva dona, dir, escolta, és que l'habitació... Tanques la
porta. No entris.
I aquella habitació no es fa a l'adolescent. Llavors sí que l'adolescent aquí la té que fer si vol tindre vida els caps de setmana o vol tindre...
Si vol veure la llum del sol, bàsicament.
Si vol veure alguna cosa, ell mateix, quan pugui sortir de la seva habitació, és dir, que tregui tots els estris que li dificulten arribar a la porta, però això, en lloc de convertir-ho en un conflicte de baralla generacional, s'ha de fer pues, rient, encaixant i amb simpatia.
Però ell m'ha dirà que està desendreçat, dirà que està endreçat a la seva manera. Vull dir, tinc el meu ordre i aleshores ho
respecto. Sí, però no acaba de colar, eh? Ell, en el fons, sap que allò no és ordre.
Allò no cola,
i més que res,
no?
Les mesures d'higiene afecten a tota la família, perquè llavors, clar, les cucaratxes i els ratolins...
Home!
Sortir de la seva habitació...
Això no és l'habitual, eh?
Això és una mica exagerat. Bueno, hem conciliat feines...
No, dic que ha fet aquest tema, doncs, una mica per resumir-ho, no? Vull dir que també, i no ser obsessius amb aquest tema, no? Perquè abans hem parlat de jerarquia de valors, no? Pues ser un ordre dintre de l'ordre. Perquè, clar, si de vegades l'ordre comporta mal humor, no compensa, eh? Uh-huh. I si perquè la casa estigui desada, doncs s'ha de cridar, dient, ara, pues, malament.
No
surt de compte. Per tant, un ordre dintre de l'ordre. Algun dia ja no serà el pols... Molt bé, doncs algun dia. Doncs no passa res, eh? Perquè avui, com a mínim, hi ha bon humor a casa. I el bon humor està per sobre que hi hagi altres coses que no estiguin del tot adreçades. No ser obsessius. I sobretot la filosofia darrere d'això és que hi ha un ordre dintre de l'ordre. Quin és l'ordre? Que hi hagi bon ambient. Que tothom se senti responsable, encara que falli, encara que hi passi això que està explicant ara el Josep Maria. Doncs, però que tothom se senti exigit amablement. O sigui, a l'adolescent, si se sent exigit amablement, ell ja sap què ha de fer. Si no ho fas, per mant, perquè sí, ja ho sap. Però si exigeix amablement, de tota manera arribarà un moment que ho farà. Però vull dir que aquesta jerarquia jo crec que s'ha de mantenir també, perquè si no és un desordre.
I una cosa molt important, no oblidar, igual que en molts esports, per exemple, un partit de futbol no el guanya ni el perd un jugador, el guanya un equip, no? Doncs a casa també. És a dir, això ens en sortirem si treballem amb
tots
equip.
Junts.
Un no pot allò, doncs això, enfadar-se, un dir, endreço tot, l'endemà estarem iguals, i... Que l'equip funcioni, cadascú faci la seva part,
i que
el resultat,
no? Que no
conjunt
sigui...
es mantindrà.
Molt bé, Laura.
Hi ha dos temes que jo vull tractar si tenim temps. Un és la gestió del temps. Mm-hmm. Tenim 24 hores, tenim moltes coses a fer i ens falta temps a tots, com dèiem a l'inici del programa. Llavors, com gestionem bé els temps? Idea de multitasca. O sigui, de totes les coses que hem de fer, hem de, si podem matar dos pardals d'un tret, millor.
Fem-ho, no?
Val? Per exemple, una idea és, si has de treballar a casa... el cap de setmana, on portar-te'n feina a casa per fer a casa, la fas, d'acord, però no robant temps de la família, sinó quan tothom és a dormir, llavors et poses tu l'ordinador, o el projecte aquell, o els papers que necessitis tractar. Una altra cosa, com dèiem, s'ha d'omplir el rebost, val? Has d'anar a fer la compra. Bueno, doncs emporta't un fill i aprofita l'anada i la tornada per xerrar una mica amb ell i preguntar-li quatre coses. Això és multitasca. Hem fet la compra que necessitem fer...
I hem fet atenció al fill.
I hem fet atenció al fill. Cap de setmana planifiquem una sortida, una excursió, un dinar amb amics. Fas relacions socials, fas família, fas esport. Si faig d'excursió, tal, salut... Val? Aquesta és una idea, gestió del temps. Val? Multitasca.
Optimitzar al màxim, sí.
I després hi ha un altre tema que és la... que hi ha coses delegables i hi ha coses que no són delegables. Què són aquelles coses que jo puc delegar? Com dèiem abans, si tinc diners, puc delegar la neteja de la casa amb una persona. Guanyo temps per mi. Què més puc delegar? Puc delegar la compra per internet, per exemple. L'hora d'anada de carregar el carro i de tornar, me l'estalvio. No?
Jo aquesta la faig molt, eh?
Vale.
Soc partidària.
La tintoreria, la farmàcia, aquests quatre encàrrecs. Doncs un fill o la meva germana, qui sigui, eh?
Això és delegable, tot això, no?
Això és delegable. Un cangur, unes horetes, una tarda, una nit que sortim a sopar el marit i jo. Això és delegable. El que no puc delegar, i aquí sí que he de posar-hi els quatre sentits, és allò que no ningú més que jo puc fer, que és ser l'esposa del meu marit,
i ser la mare.
Ser la mare dels meus fills, o ser filla dels meus pares, o germana dels meus germans. Els amics poden tenir altres amics, però l'única persona que jo puc fer aquests papers sóc jo. Per tant, aquí hi he de dedicar temps. Que són aquestes prioritats i aquesta escala de valors.
Que ben explicat.
Si jo delego, el meu paper...
Ho he apuntat i tot, eh? Ho he apuntat
el meu paper d'esposa. Amb la cangur vaig malament. No em compensa, no m'interessa. Ja sé que estic fent una broma.
Sí, sí,
però hi ha coses
és així.
Que només jo puc fer.
La compra la pot fer tothom, fer de mare només puc fer jo.
Aquesta era la idea.
Aquesta
I després
idea és
el tema dels diners. Clar, quan un treballa i fa moltes hores en una feina... Doncs és perquè, bueno, pues, et realitzes com a persona, fas un bé a la societat, i també molta gent ja té aquesta, bueno, afany de guanyar diners, no? Com a, quasi com a objectiu prioritari. Cada vegada necessitem més diners, cada vegada hem de dedicar més hores, i els diners ens enxampen com una xarxa, que et quedes allà enganxat.
Un peix que es mossega la cueca
i hem, i hem d'anar amb comptes, perquè ens anem creant necessitats i ens quedem allà enganxats. I és un tema per també per tractar en família, per tractar amb marit i muller, quines són les necessitats bàsiques, quins són alguns extras, i tot el que sigui fora d'això, si hem limita les hores de família, les hores de descans, les hores de ser persona,
no
fora
em compensa.
De la... no em compensa. I acabo amb aquesta idea. Pensant al final de les nostres vides, ens ajuda a veure el que és important i el que no és important. És a dir, el dia que estem a un pas de fer el traspàs, de què ens examinarem? De les persones a les que hem estimat i el temps que hem dedicat. I això, ara... no hem d'esperar el dia abans de morir, de dir, ai,
si hagués fet
si hagués dedicat... dedicat... Temps, no, no, ara, fes-ho ara.
Això diuen, no sé si ho vam parlar en aquest programa, que els penediments de la gent que també està a punt de morir, una de les llistes del que més deien era de que es penedien de no haver passat més temps amb els seus.
Clar.
És a dir, que ningú era el principal penediment...
Ningú sèrie de televisió tal...
Ni d'haver fet 10 hores a la feina de més, ai, oja, tant de bo hagués fet hores extres, no. Tant de bo hagués estat més temps amb els meus, que són els que realment m'importen. Aureli.
Bueno, i sempre es diu que la família és la que educa els fills i tal. Doncs mira, amb el tema d'avui concretament, com que hi ha uns encàrrecs i coses a fer, doncs l'esperit de servei, per exemple, es pot fomentar doncs cobrint allò que no fan els altres. Doncs hi ha moltes coses que, mira, si tothom fes el seu encàrrec, no caldria parlar d'aquest tema, mira, que faci, mira, això no és meu, no, això no és meu, no. La casa és, és nostra. Mira, fes això, que... No, això és d'aquella o és d'aquell. No, tu també ho pots fer perquè aquell no ha pogut i s'ha cuidat.
Tots podem fer,
o sigui,
tot, no?
Si ens veuen a nosaltres que fem coses que no són el nostre encàrrec, per què? Perquè nosaltres traiem endavant la família. Això sí que és una forma molt directa, no indirecta, molt directa de fomentar l'esperit de servei. Vull dir que tu estàs per servir a la família. Mm-hmm. Sempre.
L'exemple.
Encara que no sigui l'encàrrec concret.
Ja per acabar, heu parlat això de conciliar la família, conciliar les tasques, fer equip amb la família. Ens ha quedat una mica, si ens dona temps en aquests horaris tan apretats que tenim, el temps d'oci i el temps d'estar amb la parella, perquè això ho apuntava la Laura, no? Si busquem una cangur, buscar un espai també, no?, per conciliar aquestes coses, no oblidar-nos que també som esposos i que també tenim una relació
que
cuidar.
És que si no hi ha temps per la parella, no hi haurà família, eh? Uh-huh. És a dir, no oblidem el capdalt, lo important, eh? És a dir, o jo estimo molt la meva dona estima molt a mi, o amb els nanos no anirà bé, eh?
Aquesta és la peça clau, no? Quan dèiem això del trencaclosques de la vida, que tot ha d'encaixar, primer encaixem amb la parella i després tota la resta anirà sortint.
I això traduït a la pràctica vol dir que pel marit la muller és el primer i després un és primer espòs i després és pare, i a l'inrevés, el primer és esposa i després és mare. No primer mare.
Mira, jo sempre els hi faig una broma quan faig aquestes sessions d'orientació familiar i algunes conferències, amb això del que us heu d'estimar i tal, però com ho feu, no? I els dic, mira, escolta, tu arribes a casa, ets pare d'aquests que arribes d'hora per veure els teus fills...
Quina sort tens,
per ajudar...
eh?
No, els hi poso l'exemple, no? I per ajudar ja tots els barons somrient, no? Llavors, clar, arribes, obres la porta i se't tira als peus la nena petita i el gosset, no? El petó per qui és, pel gosset o per la nena? I clar, tots diuen, no, per la nena, doncs molt mal fet.
És per la dona,
molt,
no?
Mal fet. Agafes la nena al braç, te la carregues al coll i te'n vas a on t'estigui la teva dona, que és la persona més important per tu en aquella casa. Tu la filla te l'estimes molt, el gosset també, però la més important és ella. I a la inversa igual, ella per ella, més igual el que arribi a casa o el que estigui a casa.
La prioritat, eh?
Efectivament.
Doncs ens quedem avui també en que puguem delegar en tot el que es delegui i fer nosaltres tot allò que és indelegable i gestionar el millor possible el nostre temps per dedicar-lo a família, fills, feina, parella, a veure si arribem a tot. Moltes gràcies a tots tres, ens veiem la setmana que ve, ens sentim també la setmana que ve aquí a Ràdio Estela, Paraules d'Amor.
Gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Complete. I stand up and observe. for the better part of me.
Doncs amb el tema Superwoman de l'Alicia Keys donem pas a l'entrevista. Avui parlem amb el Marc Grau. El Marc Grau és doctorant en polítiques socials a la Universitat d'Edimburg, Escòcia, màster de recerca en ciències polítiques i socials per la Universitat Pompeu Fabra i llicenciat en direcció d'empreses a l'ESADE. Va començar la seva trajectòria acadèmica el 2008 al Centre Internacional de Treball i Família de l'IES, del qual n'ha sigut investigador 5 anys i ara segueix com a col·laborador. En Marc també ha publicat diversos articles acadèmics, capítols i informes sobre la conciliació, que és el tema d'avui, de la vida laboral i familiar. I el seu interès, sobretot, rau en el rol del pare, l'equilibri treball-família, les polítiques familiars i la solidaritat. A més, en Marc Grau està casat i és pare de 2 fills. El tenim a l'altra banda del telèfon. Marc Grau, bona tarda, bona nit.
Hola, bona tarda, bona nit, com estem?
Molt bé. Avui estàvem parlant d'aquest tema de la conciliació. Hem vist que tu ets una mica com un especialista en el tema i que esteu treballant de valent perquè aquesta assignatura no sigui el que diem sempre, una assignatura pendent. És així? Quines accions es poden fer per conciliar una mica millor la política, la vida, la feina, la família i els fills? És molt difícil, això?
És difícil. És difícil i, clar, hi participen diferents actors. Hi ha un actor principal, que és l'Estat, que és el marc on estem, no? Quin país vivim, i ens marquen les polítiques que hi hagin. Després hi ha l'empresa, que és el segon actor, depenent de les polítiques, els supervisors que hi hagin, també ens marca el nivell de conciliació. I després hi ha un tercer actor, que sovint deixem de costat, que és nosaltres mateixos, no? Què puc fer jo per conciliar millor? No només depèn de l'empresa on treballo i el país on visc, no? També depèn què faig jo, no? Si sé planificar millor, si sé prioritzar millor, si sé demanar ajuda tant els de casa com els meus caps. Petites estratègies per conciliar millor.
O sigui, diguem, hem de posar les piles tots, eh? Polítics, empreses i nosaltres.
Exacte. O sigui, al final és un engranatge que ha de funcionar a la perfecció, no? Per això els models nòrdics funcionen, perquè aquest engranatge empresa, país i famílies, doncs va a la una, no?
Tots i tres funcionen en conjunt. Sí,
exacte.
Sí, sí. Jo noto que en el nostre país nosaltres tenim bastant assumit que hem de conciliar. Les empreses comencen, però que els polítics els trobo anys llum de tot això. Exacte. És així? És la sensació que teniu, també?
Sí. El model mediterrani, no? Hi ha autors que intenten definir els diferents estats del benestar, no? El nostre model, estem dins del model mediterrani, és un model que es defineix per no tenir polítiques familiars. No?
Gent, zero, no?
Zero. o zero, ja... que hi ha, doncs, sí, els 4 mesos, però perquè això està... Tota Europa tenen els 4 mesos la mare de baixa de maternitat, no? Però és... molt escàs, molt que
no, és ridícul, perquè si l'OMS diu que hem de donar llet materna fins als 6 mesos i, de fet, les llars d'infants no accepten nens fins als 6 mesos, com exacte. Pot ser que la baixa maternal en duri 4? Exacte. És que això ja és exacte. De sentit comú.
No? I després, clar, és interessant també pensar per què ho fem, no, tot això... La baixa la fem només pel pare i la mare o la fem també per la criatura? Uh-huh. Vaig tenir la sort d'estar a un curs a Noruega i explicaven d'on havia sortit tot l'estat del benestar, no? I totes les polítiques generoses que tenen sobre la conciliació i el pare i la mare. I deien, és que aquí tenim una premissa que ho marca tot, que és, ells deien en anglès, child best interest. És a dir, tot es fa pel nen, no? Clar. I volem el pare i la mare que tinguin una baixa de maternitat o paternitat d'un any perquè sabem que aquest nen rebrà més afecte i seguretat. I volem noruecs, suecs i danesos amb afecte, que creixin amb afecte i seguretat, no? I per això donem un any.
A part del pare i la mare...
Prioritzar el fill. Però ho fan sempre pensant en el petit, no?
I com és que el model mediterrani això no ho té en compte? On fallem nosaltres?
Bueno, potser ja és que no hi ha debat, no? No hem arribat, jo crec, a aquest punt. Ara comença, sembla que comenci a haver-hi una miqueta més...
Una mica més de consciència. De que...
Una mica més de consciència, exacte. Ostres. Però tot i així està costant, costa.
Interessantíssima costa. Aquesta idea de prioritzar sobretot el bé del fill, és a dir, que poder estar un any acompanyant-lo en els seus inicis.
Exacte. No? Uh-huh. I a Finlàndia fins als 6 anys no van a l'escola, no? I després a PISA tenen els millors resultats, no? O sigui...
Ja, la culpa és de l'horari, però és això que dèiem també a la tertúlia, aquest fet de dinar tant, de fer gairebé dues jornades, una al matí i una a la tarda, dedicar tantíssim temps, per exemple, a dinar, quan potser en una hora ho tindríem enllestit.
Clar, el model mediterrani ens falla que tot... De fet, treballem una mica més d'hores a l'any que molts països, no? Uh-huh. Però a part de treballar més nombre d'hores, les treballem de forma molt més dilatades.
Sí.
No? Que podem treballar tots 8 hores, però clar, si fem una parada... De 2 hores sí. Al migdia, més tardo 45 minuts al matí, 45 a la tarda, vol dir que de 8 a 8 no estic a casa, no? Ara exagerant, no?
No, és real, eh? Són 12 hores al final.
Exacte. Doncs tot i que en treballi 8, si 12 estan dedicats a la feina, en aquest cas no és un win-win, no? Perquè el dia té 24 hores i tot el que dediquem a un deixem de dedicar a l'altre, no? Mm-hmm. I l'horari és una part essencial de tot aquest gran problema, no? O sigui, estar moltes hores enfocat en un tema redueix hores a l'altre, no?
I això redueix també, potser, que rendim més perquè estem més cansats i, per exemple, potser el fracàs escolar també està vinculat a aquest cansament exacte. Extrem que portem una mica tots, no?, de fer exacte. Jornades tan llargues.
Exacte. Aquí ho hem pensat una vegada, és a l'IES, que encara no s'ha estudiat, però ho tenim en ment, no? Intentar entendre quin percentatge del fracàs escolar s'explica perquè els nens estan sols a casa i per la manca de conciliació dels seus pares i les seves mares, no? Uh-huh. De vegades donem la culpa molt fàcil al sistema escolar, que no funciona, i bueno, que podria ser de tocar alguna cosa, no?
També, sí,
però
sí.
Però quin percentatge fa que aquests nens estiguin de 5 a 8 de la tarda sols o fent activitat sense ningú que els controli massa?
Uh-huh. Que tinguin els pares, a vegades, si arriben a les 8 del vespre, només una hora i mitja, exacte. Com a molt moltíssim.
I sembla que estigui sent la norma, no? Tots treballant.
Pares microones, ens diuen. No? Que fem... Els pares microones han batejat a la nostra generació, que en comptes de fer les coses amb temps i coure-ho, doncs amb 2 hores ho fem tot en 30 segons i exacte. Pensem que sortirà igual de bé que amb
temps. Comptes curts, al final el temps total és molt important. O sigui, el temps de qualitat, que seria doncs, el temps estant atents, fent deures, escoltant, jugant amb els fills, és vital, no? Mm-hmm. I és molt important pel desenvolupament cognitiu dels nens. Però el temps total...
Sí, en quantitat també és important.
En quantitat, no? Que hi ha una mica aquesta llei del pèndol, no? Uh-huh. Que sembla que ara només s'hagi de parlar de qualitat i que és molt important els minuts que siguin de qualitat. Però no només han de ser minuts, no? O sigui, la quantitat no deixa de ser important. No?
També, clar, això de la temps de qualitat a l'empresa no cola, perquè jo al meu jefe no li puc dir, jo, escolta, treballaré 5 hores, però de molta qualitat. No? Ell em farà estar les 8 que toquen, em farà estar la quantitat necessària.
Sí, bueno, però aquí hi ha un primer error, no? Que és no pensar quina feina haig de fer jo, quin objectiu tinc i si assoleixo o no l'objectiu amb aquestes hores, no? Mm-hmm. O sigui, un repte important que té l'empresa és com medir la mesurar la feina que li dono al meu treballador, al meu col·laborador, i si la realitza bé o no. Uh-huh. Sabem, si sabéssim mesurar bé això, ens permetria doncs potser anar més al gra i que no generés aquesta cultura del presencialisme, no?
Mm-hmm. Ho dèiem a la tertúlia, que pot ser que un pare hagi marxat a les 11 a fer una tutoria o a portar el fill al pediatre i sigui igual la seva qualitat que un que ha estat allí les 8 hores assegut.
Exacte. Mm-hmm. Home, sí. Exacte.
Hem llegit a la teva biografia també que un dels teus interessos és el paper del pare. Mm. Ha millorat el paper del pare aquest segle XXI? Notem diferència del rol del pare home?
En principi sí, però el que es veu la diferència més clara és hi ha autors que defineixen o distingeixen entre cultura i conducta. La cultura és el que el nou pare, el pare d'avui, vol ser, no? Pues aquest pare d'avui vol estar més involucrat, vol estar més hores, vol sortir una mica abans, la mm-hmm. família és una prioritat, no? I aquesta cultura ha canviat, el voler ser. Vull estar, no? Vull estar. Ara, la conducta, que és realment com ens acabem comportant i els minuts que passem, doncs no ha canviat tant com la cultura, tot i que ha canviat en relació a una generació prèvia, no? Però la conducta no és tan forta com aquesta cultura, no?
O sigui, encara que pensem que hi són molt, tampoc hi són tant, com bueno, voldríem.
I, per la tesi analitzo pares catalans amb fills de menys de 14 anys.
Uh-huh.
I comparo pare i mare, els dos treballant a jornada completa. I són pares relativament joves.
Sí.
I són pares d'avui en dia, que els podríem descriure com aquesta, els nous pares, etc.
Sí.
Doncs aquests pares dediquen la meitat de temps que les seves dones, no? Que les mares dels seus fills, als seus fills. No? Si la dona de mitja està dedicant i treballant jornada completa 3 hores als seus fills, l'home està dedicant 1 hora i mitja, la meitat. No? I els dos treballen a jornada completa. Per tant, avui en dia, tot i que hi hagi aquesta corrent de nova paternitat, de ser-hi més, la mare segueix fent el doble. No?
La mare segueix fent el doble. M'indigno, perdó.
La mare segueix fent el doble. Clar, seria interessant, a Catalunya no hi ha les dades, no? Saber com era fa 40 anys, no? Si era 7 cops més, o era 3 cops més, o era el doble, no?
O ell dedicava 10 minuts. Sí. Ara potser dedica més, però encara la dona segueix... No? Això havien fet una campanya, no?, fa poc, que deia, saps el número de peu de la teva filla? Que en realitat la implicació després tampoc és tanta.
Sí, exacte. I a més és interessant veure, jo intento fer una tesi, d'aquesta hora i mitja o d'aquestes 3 hores de la mare, amb quin tipus d'activitats concretes s'especialitzen uns i els altres, mm-hmm. no? I el que és interessant, i que fem els pares, i que jo a vegades ho he defensat per error, és que els pares fan molt bé la part aquesta de quality time, precisament, no? De fer els deures, d'estar, de jugar, no? La que els experts diuen que és
la important, no? Sí.
Però que a vegades ens serveix dels pares d'excusa de dir que ja estem fent lo important, no?
Clar, jo he anat a portar el nen a futbol, no?
Exacte. Mm-hmm. O m'he sentat un quart d'hora a fer els deures o explico el conte de nit, no? Mm-hmm. Però la mare segueix fent l'udú, la part hardcore, no? Que és fer donar la papilla, vestir el banyito, no? Aquesta part majoritàriament la segueix fent la mare, no?
Per tant, la mare fa l'urgent i el pare fa l'important. Una mica... no.
Sí, o sigui, el pare fa una part, dins del percentatge de temps que dedica, una part més àmplia que la mare la dedica al conegut com a quality time. Tot i que la mare dedica el mateix percentatge, el mateix número de minuts de quality time, però fa tot la part de temps...
Més farragosa, sí.
Exacte,
sí.
No?
I l'hora i mitja aquesta que al pare li sobra, se sap a què la dedica?
Bueno, pues també ajudar a fer el sopar, etcètera, no?
Home, perquè si jo n'he dedicat 3 als fills, no?, i el meu company, el meu marit, 1 i mitja, amb ell li sobra 1 hora i mitja, que potser l'ha dedicat...
L'hora i mitja
és sobrant, exacte.
No, o està a la feina o està... Sí.
Té una miqueta més encara de temps lliure, potser, i nosaltres sí que... Per això hem ficat potser aquesta cançó de l'Alicia Keys de Superwoman, que nosaltres tenim aquesta sensació de que no arribem a tot, no?
Sí.
És una sensació comú, potser, entre pares i mares, també.
Exacte.
Que no tenim prou hores.
Sí. El pare, que abans poder no tant, doncs tenim la sensació per alguns estudis que també de vegades, per exemple, dins de l'empresa, sent que no està legitimat a prendre algunes polítiques que la pròpia empresa ofereix. No? Nota que segueixen existint barreres per ell, que ara que vol ser actiu no pot per diferents raons, no?
Perquè nosaltres no deixem, o perquè...
Bueno, sí, o pensa que tot encara va dirigit a...
A la dona.
A la mare, i si m'agafo jo, si m'agafo un part-time, no sé què, no?
Molt bé. Doncs, Marc Grau, interessantíssim tot això que ens has explicat sobre la conciliació. Des d'aquí us animem a que seguiu treballant en aquestes polítiques per afavorir que puguem dedicar més temps a la família. Doncs ja ho sabeu, amb l'entrevista posem punt i final al programa d'avui. La setmana que ve ens retrobem per parlar de l'afectivitat. Serà aquí, a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel. No hi falteu.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.